Per tant, a mi em fa pensar que més enllà de la voluntat de l'Ermitage de ser Barcelona, hi havia una voluntat especulativa d'aquelles rampants, diguem-ne, que ens recordarien altres èpoques que ens van conduir a un catacrac el 2008 que no crec que fos bo de tornar-hi.
D'aquesta manera, tu creus que la Barceloneta és recuperable? No, vull dir-ho. La Barceloneta ja ens l'hem carregat. Ens l'hem carregat amb moltes polítiques.
Ens l'hem carregat.
I ens l'hem carregat una colla de governs municipals, de governs i governs estatals. Tothom.
Però el discurs...
No, el que vull dir és, perdona, és que en un barri que ha patit tant i s'ha carregat tant, pràcticament només el podem millorar. Jo crec que aquesta és una oportunitat.
Però el problema és com el millorem. És a dir, estem fent un discurs que sembla que... els pobrets veïns de la Barceloneta que encara resisteixen, els haguem de redimir amb l'arribada del manar d'un museu. Calma, o sigui, la Barceloneta és difícil, que és molt difícil que s'arregli. És veritat que
els hem preguntat als veïns de la Barceloneta.
Aquí està el tema, donem-los la veu.
Penso que tindríem una sorpresa,
Em sembla que...
Crec que els estem redimint nosaltres, dient-los que no hi hem de posar res, que pot ser un pol econòmic i un pol d'activitat a la Barceloneta.
Passeja't i mira els cartells que hi ha penjats respecte a com s'està vivint el barri i la uberització del...
Però en qualsevol cas, t'ho compro. Que es parli amb el veïnat, diguem-ne.
Sí, sí. Molt poc veïnat que quedes.
Ja t'ho compro. Sí.
Hem sentit els senyals horaris de 9:45 de la nit. Tanquem la carpeta Ermitage i Jocs Olímpics. Segur que en seguirem parlant en les properes setmanes, com també en parlarem segur la setmana que ve, és de la reforma laboral que es vota la setmana que ve al Congrés, i a hores d'ara encara no té els suports necessaris per tirar endavant. Com sabeu, el govern espanyol busca des de fa dies el suport d'Esquerra, que de moment s'hi resisteix si no hi ha canvis en aquesta reforma. Avui hem tingut un nou capítol en aquesta història amb els sindicats, diguem, com a protagonistes, que han redoblat la pressió sobre Esquerra. Això és el que deien avui Uy, Unai Sordo y Josep María Álvarez en un acta conjunto en feta Barcelona.
Las consecuencias de la no convalidación del decreto son la pervivencia de la reforma de Mariano Rajoy y Fátima Báñez.
A los partidos que llevan durante mucho tiempo con la matraca de que hay que acabar con esta situación de precariedad laboral, ¿quién no lo ha dicho de los partidos políticos? Hay que decirles que el no votar a favor de la convalidación del Real Decreto Ley es lo mismo que votar a favor de la legislación que en su momento aprobó el Partido Popular.
Què pronostiqueu sobre aquesta reforma laboral? Creieu que finalment Esquerra hi acabarà donant suport?
Si no hi ha modificacions allò que plantegen ara, jo veig molt difícil, per no dir impossible, un sí d'Esquerra. D'Esquerra i de les esquerres al Congrés. Perquè estem davant de la primera reforma laboral que, si el govern del PSOE i Podemos volgués, podria fer-se amb el suport de totes les esquerres al Congrés. I no hauria de dependre, com havia passat amb les altres reformes laborals, o de majories absolutes o dels suports de les dretes autonòmiques, generalment Convergència i Unió.
Jo, a veure, jo també aquí no sóc pronosticador i ni m'atreveixo a dir què pot passar, no tinc ni idea, perquè a més les decisions es prenen per motius intrincadíssims, no? que a més sóc incapaç de veure. Però alerta, en un país en el que pràcticament no es posem d'acord en res, una reforma laboral que com a problema inicial tenia que en el mateix govern es volien fer dues reformes laborals completament diferents, i que al final estava tot destinat a que aquest govern central es trenqués per culpa de la reforma laboral. El projecte de Podemos i el que volia fer el PSOE i el que volia fer Europa no s'assemblaven de res, i per tant era un tema calentíssim. Al final s'arriba amb un acord dintre del propi govern, sobretot, diguem-ho bé, gràcies a una gran sessió de Podemos, que jo crec que ocupava la part més extrema dintre del que es tenia que fer, i per tant són els que han renunciat a més coses, que no hi ha que dir-ho massa, perquè si no, senyora Díaz, doncs perdrà força, etc. Però passa això, i els sindicats ho recolzen la patronal, i s'arriba amb una reforma laboral que jo crec que és una barreja de millora de la situació anterior en tots aquests punts que eren realment dolents i després una reforma laboral que realment doncs, va destinada a l'element més, més important, que és l'eliminació irràpida de tants contractes o del domini dels contractes temporals. Davant d'això, algú realment amb certesa i amb claretat pot renunciar que aquesta reforma laboral s'aprovi el abans possible? És a dir, hi ha una alternativa en aquesta reforma laboral o és senzillament jugar demostrant que tinc més poder, menys, etc, i per tant és politiqueria barata, no?
Estic completament d'acord, és que aquesta reforma electoral aquesta reforma laboral va per on ha d'anar, és a dir...
Electoral no, perdó, és a dir,
de 40 contractes, models de contractació que hi havia abans, en passem a 6. És una reforma que procura que té un mecanisme molt similar als ERTEs, que garanteix que la primera opció de les empreses davant d'una crisi no sigui acomiadar de gent. És una reforma que fa moltes millores substantives en la vida dels treballadors. A mi em costa pensar com això és percebut com una cosa dolenta. És cert que es pot anar molt més enllà. És cert que hi ha temes que s'han de treballar, com el salari mínim interprofessional, però d'aquí...
A risc de l'ocupació, Marc. A risc de l'ocupació. Perquè és bo pels treballadors, però també és bo perquè les empreses generin ocupació.
Si els treballadors tenen més poder adquisitiu i tenen més estabilitat, poden... Això porta derivades tan bones com un cercle virtuós que és el consum. És a dir... Jo no entenc com es prefereix l'alternativa que no és cap alternativa, que és quedar-nos com estem, que és una situació absolutament gravosa per moltíssimes persones i que les condemna molt a la precarietat. És a dir, aquest càlcul polític a mi m'esfereix una mica perquè em fa pensar que no hi ha un interès real en la millora de la vida d'aquestes persones.
Marc, jo... Perdona, trobo un punt demagògic en el sentit de, escolta'm, el PP va tirar endavant totes les seves reformes laborals sense comptar ni tan sols amb els sindicats. Un govern...
I això està bé?
Un govern d'esquerres, el govern més d'esquerres de la història, tota aquesta parafernàlia de PSOE-Podem, prefereix alinear la patronal que no pas alinear tota la força democràtica d'esquerra que té el Congrés, i això és així. I en qualsevol cas, com que tot depèn de la correlació de forces, les forces, diguem-ne, dels territoris històrics, les forces d'esquerra, que posen tota la seva força política per fer de palanca de canvi d'aquesta proposta de reforma laboral i que demanen una tramitació en forma de projecte de llei per poder-hi fer, per poder fer retocs durant la tramitació, doncs, home, jo trobo que tenen tota la legitimitat i que no, en qualsevol cas, el que no es poden sentir dir és que, si no passen per l'adreçador, el que volen és perpetuar la reforma laboral del PP.
Home,
em sembla francament injust des del punt de vista d'una sensibilitat d'esquerres, Marc.
El resultat és aquest, és que a veure, el resultat pràctic és aquest, que si no toca res ens quedem així, és a dir, quan a més hi ha altres vies per fer-ho després. És que no és que la reforma aquesta, el que proposi, sigui un punt i final en el que no passarà mai més res i en el que no s'han de negociar coses, en el que no s'ha de seguir amb l'acció sindical denunciant incompliments de la mateixa, és a dir, no és un final de res, és un principi, si de cas. Aleshores, a mi em costa veure com amb aquella tranquil·litat mantenim les coses que tenim ara.
Amb voluntat política hi ha possibilitat que l'alternativa no sigui quedar-se amb la reforma laboral actual. Una altra cosa és la voluntat política que tingui el PSOE. I encara et diré més, a mi em sembla que l'interès del PSOE, de Pedro Sánchez, a mi em sembla que equivocat des del punt de vista dels seus interessos. Passa més per buscar un acord amb Ciutadans i tot el sumatori que no pas en buscar un acord per una reforma laboral, diguem-ne, que estigui a l'altura d'aquelles expectatives generades.
És que passa, la reforma laboral és molt complicada d'optimitzar-la. És un dels temes més que d'alguna forma les diferències ideològiques es manifesten més clares. Aquesta és una reforma, jo crec que va en la bona direcció, però encara és enormement deficient, perquè uns la veurem més deficient en un cantó, amb algunes coses, altres la veuran encara deficient amb altres. Però amb un tema tan ideològic arribar almenys amb aquest nivell de consens, home, ho has de justificar molt bé una oposició amb això. I de moment, jo almenys no he llegit cap frase, cap perdona, manifest intel·ligent, intel·ligent en el sentit de atacar aquest acord d'una forma, doncs, amb un nivell de raonabilitat, no? Perdona.
9 i 40 minuts, ho seguirem, perquè la setmana que ve aquesta reforma s'acaba votant al Congrés. Ho haurem de deixar aquí. Ara farem el canalla amb el Miqui Otero, aquesta secció de música. Per cert, parlant de música, demà hi ha el Benidorm Fest, aquest festival que s'ha muntat per escollir el representant d'Espanya a Eurovisió. No sé si vosaltres sou gaire eurofans, que se'n diu, perquè les últimes hores la societat s'ha dividit una mica entre els fans dels partidaris de Rigoberta Bandini i els de l'Estancho Ungueiras. Us posicioneu vosaltres o no?
Rigoberta Bandini, malgrat que no sóc gens fan d'Eurovisió, però d'ella sí.
Jo no sóc eurovisiu, però jo ho vaig veure, eh? Bueno, sí, em vaig perdre un parell de setmanes. Però bueno, me va semblar que... No, i més, no sóc, ella ho va fer molt bé, jo, aquell grupet d'amics que té i tal, ho va fer molt bé. I però algú altre també, eh? O sigui que vaig veure que no...
L'anàlisi musical, d'això.
Sí, a veure, no vaig tancar la tele, no sé si m'entens.
Ja és molt. Home, ja està bé que tornin a fer espectacle. A mi no em venim bé gaire, però ja m'agrada que recuperem una mica la música a la televisió.
Molt bé, doncs Marc Colomer, Marc Alpena i Josep Soler, gràcies, fins la setmana que ve, bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Pausa i de seguida tornem amb el Miqui Otero.
A RAC 1, no ho sé, amb Pep Tormos. A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902. RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Petit Liceu estrena La cuina de Rossini, la nova proposta de David Selves. Un viatge màgic i trepidant per les òperes de Rossini. El 5 i 6 de febrer, vine al Liceu amb tota la família. Entrades a liceu.cat.
RAC+1 presenta Castells a RAC+1.
El dimecres 2 de febrer serem a la plaça del Blat de Valls, a la Diada Castellera de la Candela.
Castells al mes de febrer?
Doncs sí, celebrarem la Diada Castellera més primerenca del calendari.
Esclar, aquest any hi ha festes decenals a Valls i la Colla Vella i la Colla Joves no hi podien faltar.
Les decenals són una festa històrica carregada de tradició i a la plaça també de rivalitat.
El dimecres 2 de febrer, a 3:15 del migdia, la competència serà entre colles castelleres.
La Vella i les Joves celebrant la Diada de la Candela a la plaça del Blat de Valls i a RAC+1.
RAC+1.
La més castellera.
Fent pinya, tots som 1. Amb la col·laboració de Prat Brands i Port Tarragona. A RAC1, no ho sé, amb Pep Tormos.
Canalla! Canalla, despierta!
El canalla.
El canalla amb el Miqui Otero. Miqui, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, com estàs, Pep?
Molt bé, avui ens portes un tema que jo diria que és molt d'actualitat, perquè portem tota la setmana parlant, analitzant el conflicte que es viu a la frontera entre Ucraïna i Rússia, i avui, Miqui, ens vens a posar una mica de música amb la temàtica de Rússia, de rerefons, no?
Sí, no posaré tant mazurques o sonates amb balalaika o així, sinó més aviat com la música, vull dir, s'està parlant de buscar una via diplomàtica i de negociar o fer a través de sancions. Vull presentar la música com a pont, d'alguna manera, per evitar un conflicte més gran. I com s'ha vist, d'alguna manera, Rússia, la Unió Soviètica, des de la música pop. des de la música pop europea, anglesa, americana, no? Dels Estats Units. I jo crec que si et poso aquesta cançó que et posaré ara, el cap se te'n va directament a Moscou, per exemple, o a un hotel de Moscou, o al llit d'un hotel de Moscou. Anem a escoltar-la bé.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you.
No, Pep?
Sí,
eh?
Sí, total.
No et sembla que podria funcionar en una d'aquestes reunions posar... Des de Rússia, amb amor. Des de Rússia, amb amor. Home, sí. I, bueno, aquesta és la cançó de la segona pel·li, de la que fa ja el Sean Connery, que és de l'any 63, i que té la Daniela Bianchi fent de la primera de les moltes dones russes que apareixeran a la saga de James Bond, de la gent 007, i qui canta és el Matt Monro, que és una mena de Sinatra anglès, una mena de crooner, i és una de les cançons de tota la saga Bond que jo crec que ha arrelat més, no?, a la cultura pop i als caps de la gent, no? Un altre d'aquests temes, anirem gairebé per ordre cronològic, no? Un altre d'aquests temes té com a protagonistes els Beatles. Els Beatles, que l'any 68 canten sobre tornar a la Unió Soviètica. I la cançó és un temazo i sona així. No sé si et sonarà, això és com una mena de resposta, una cançó que és un clàssic del rock and roll anterior, que és Back in the USA, del Chuck Berry, no? Sí. Allà el Chuck Berry, que és com un dels pioners del rock and roll, cantava sobre la satisfacció de poder tornar a Nova York, a Los Angeles, feia una llista, no? A Chicago o al Bay St. Louis, no?
Sí.
Ell la va composar quan estava de gira per Austràlia, i els Beatles es van proposar fer el mateix, però en comptes de tornar als Estats Units, a USA, i tornar a USSR, a la Unió Soviètica, i diu la llegenda, que aquesta idea de cançó sorgeix gairebé d'una aposta, perquè a la primavera d'aquell any, no només els Beatles, sinó un munt d'estrelles del pop, d'actors de Hollywood, etc., si recordes, van anar a la Índia, a aquests retirs espirituals que feia el Mahatma Yogi, com a trobar-se amb ells mateixos, i a buscar la seva espiritualitat, i allà es van trobar amb el més prosaic dels Beach Boys, que era el Mike Love, que els va retar al McCartney, i a veure si podria fer una versió similar, a una cançó similar al seu California Girls, que parlava de les noies de Califòrnia, però parlant de noies, precisament, moscovites i ucranianes, o ucrànies, com es diria ara. Sí. Llavors el McCartney va entrar a la jugada i va composar aquesta cançó, que va ser prou polèmica, perquè era en plena Guerra Freda, en un dels moments xungos de la Guerra Freda. La URSS acabava d'entrar relativament ferrea a Praga, a Txecoslovàquia. Hi ha una tensió internacional brutal. A més, feia uns mesos el govern d'Anglaterra havia impulsat una mena de campanya que el lema era precisament Unbaking Britain. O sigui, llavors això era com cantar el mateix, però a la Unió Soviètica va ser com semipolèmica, i obre un dels meus discos favorits dels Beatles, que és el disc blanc, el de la portada totalment blanca.
Molt interessant aquesta intrahistòria d'aquesta cançó, sí.
La que fa tota la cançó, si et fixes de prop, ja sigui pels versos o per la seva intrahistòria, poden ser interessants, com aquesta altra dels rivals i amics dels Beatles, dels Stones. Please allow me to introduce myself. I'm a man with a taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul away. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. aquest please to meet you és trobar-te el dimoni, el diable, no? La cançó és Sympathy for the Devil dels Rolling Stones, i la intrahistòria aquesta també és interessant perquè la idea de la cançó parteix d'una de les meves novel·les russes favorites, de fet, que és una novel·la del Mikhail Bulgakov, molt experimental, molt estranya per l'època, prohibida durant moltes dècades perquè era una crítica a la Unió Soviètica sota l'estalinisme molt forta, i va estar prohibida durant molt, molt temps. Que és una novel·la que es titula El maestro i la Margarita, El maestro sí. i la Margarita, que el Mick Jagger li va donar per llegir la que en aquell moment va ser de nòvia seva, que és la Marianne Faithfull, però que va acabar sent també la novel·la favorita, per exemple, de la Patti Smith, per continuar posant referents musicals i del rock and roll, no? I la novel·la és absolutament apassionant. Té tres tames, però explicaré només la primera, que és que una mena de diable, bueno, és el diable realment, sota l'aparença d'un gat o d'una persona, etc., es planta a la Rússia soviètica i comença a fer de tot, vull dir, a fer ploure bitllets de diners fals en una mena d'obra teatral, a deixar en ridícul en definitiva tot el sistema en el que estava en aquell moment diguem-ne la zona, no? I la novel·la és absolutament apassionant, i d'aquí surt aquest personatge de la cançó que fa el Mick Jagger, que se suposa que és un home encantador, que és el dimoni, que és un home encantador que darrere d'ell, ell ha comès tots els actes malèfics de la història remota i recent. Vull dir, a la cançó es parla de la crucifixió de Jesucrist, de l'assassinat de l'última família de Romanov durant la revolució de la Segona Guerra Mundial, va dir fins i tot que va matar el Robert i el John Fitzgerald Kennedy. Ell és el diable, i aquesta cançó, que és un homenatge a aquesta novel·la que us dic que m'agrada tantíssim, s'ha convertit en una de les cançons, jo crec, més posades a tot arreu, sí, i feta servir a tot tipus de míting polític o event esportiu o de tot, no?
Sí.
I ara vindrem una mica més a prop, i aquesta jo crec que no sabràs trobar-li la intrahistòria ni en un milió d'anys.
A veure.
Perquè mira què sona això.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
M'ho hauràs d'explicar molt aquest bé, això, Miqui, i molt a poc que la...
Vols que abans d'explicar tot doni una pista sonora i després...
Sí, home, i tant.
Escolta. Escolta això.
Rafael Sánchez. Вот как он стал одним из величайших певцов современности.
El que no sabe...
Ho has entès tot, no, Pep?
Tot. Sí.
S'entén perfecte, meridianament. Vamos, aquí segueix l'altra presentadora. Bé, això és per demostrar-te que el Rafael és un absolut ídol de masses a Rússia. No és que tingui quatre fans amb famílies d'origen espanyol, no, és un absolut ídol allà, un ídol de masses i amb la història més estranya del món, perquè imagina't una estrella de l'Espanya franquista triomfant un moment de dictadura comunista i a més que es vetava i que no es permetia l'entrada de moltíssima música d'altres països, no? Només et dono una dada. Ell va arribar a dir, el Rafael, 2 milions de persones van veure a Espanya la pel·lícula Digan lo que digan. A la Unió Soviètica la van veure 40 milions de persones. O sigui, el Rafael realment és una estrella a molts llocs del món, vull dir, també omple el Madison Square Garden de Nova York. Però és molt més estranya aquesta qüestió, perquè quan ell triomfa a Rússia, per exemple, els Beatles i els Stones no podien sonar en aquell moment. No podien entrar a donar un concert. El McCartney, per exemple, els Beatles, va entrar molt temps després per primer cop i va fer un concert multitudinari. I, en canvi, aquest artista de Linares rep un permís especial per poder actuar allí per primer cop. I de fet, abans d'anar a fer la seva primera gira per Rússia, la tele pública russa ve a Espanya, el grava, etc, i s'està donant unes setmanes emetent les imatges de Rafael amb les cançons d'aquest home, no? Llavors, quan ell va per primer cop, ja el coneix moltíssima gent i a partir d'aquell moment es converteix en una estrella. I quina és la clau? Sempre hi ha una clau. Quina és la clau d'aquest permís o d'aquesta història tan estranya d'en uns països que no tenen relació diplomàtica, l'Espanya de Franco i aquesta Rússia pogués entrar? Doncs la negociació la fa la ministra de Cultura russa d'aquell moment, que es veu que per una mena d'azar era molt fan del Rafael i es va encaparrar amb que aquell home havia de cantar Rússia, i d'aquesta passió secreta sorgeix un èxit absolutament al·lucinant del Boníssim. Rafael a Rússia, que hi ha fins i tot un documental que podeu veure, em sembla que està a Movistar, que és Rafael des de Rússia con amor. Però, bueno, hi ha més cançons, podríem repassar encara més cançons molt, molt, molt curioses. Hi ha una dedicada a un dels homes més importants i el més poderós, diria jo, del final de la Rússia zarista, de la Rússia dels zars, no? Vull dir, era el Rasputin, no? Que era un místic rus que tenia una total influència sobretot sobre la zarina i que va inspirar després aquesta cançó que trencava les pistes de ball de Boniem. In Russia long ago, he was big and strong, in his eyes a flaming glow. Què et sembla, Petra? Putin.
Sí, sí, un tema que, vaja, tothom ha ballat algun cop a la vida a la pista de ball.
La lletra és curiosa, perquè el descriu, no? Comença com una espècie d'història, no? Durant un temps hi havia certa persona, cert home de Rússia, fa molt temps, que era molt gran, era molt fort, tenia com flames en els seus ulls, la gran majoria de gent el mirava amb terror i amb molta por, però les noies de Moscú es tornaven boges i deien que era un tio increïble i encantador. I aquesta llegenda que acaba en forma de cançó pop ve del que diuen que era un amor secret de la zarina Alejandra per ell, perquè aquest home era una mena de curander, una mica fals o una mica tal, que entra per una amiga comuna i cura, no sé si per hipnosi o per sort, cura el fill del zar en aquell moment. I des d'aquell instant es comença a fer una persona absolutament influent a Palau i marca els últims anys de l'última entrega de la dinastia Romanov. O sigui que és més interessant del que sembla aquesta cançó, sí, sí, de Boniem, que tothom ha ballat a les bodes, no?
Sí, sí,
hi ha molts,
sí,
més exemples, però em sembla que portem molta estona ja. Quantes més?
Sí, va, en tenim temps per un parell més, Miqui.
Un parell més?
Vinga.
Doncs t'explico una altra història. Passem de... Et puc esmentar altres cançons que estan molt bé, com els Redkins, que tenen una dedicada a Trotsky, o The Stranglers, que tenen una dedicada a molts herois soviètics, que també està molt bé. Però et volia parlar d'una altra història,
sí,
increïble. T'ho imagina't que cau el mur i una de les primeres coses de música que sent per fi en directe la part soviètica de Berlín és això. Es al David Hasselhoff.
Hier war es vor einem halben Jahr hier in Berlin gewesen.
And now, thank you very much.
David, looking for freedom.
Thank you. I'm ready.
Okay. Ara s'està preparant. Ara que heu sentit la cançó, imagineu-vos l'escena, eh? O sigui, això és a la porta de Brandenburg, el mur ha caigut fa ràdiament molt poc, i el David Hasselhoff, també conegut com a Michael Knight del Cotxe Fantástico o com el Vigilante de la Playa, està pujat a una enorme grua a 2 graus sota 0, amb una mena de jaqueta i absolutament inversemblant de cuir, però amb llums com de Nadal, una superlluminosa, i canta en directe davant de 2 milions de persones aquesta cançó, que és com Looking for Freedom, no? Que parla de la llibertat. Aquest és un dels primers concerts que veu molta gent d'una certa part del mur. I per últim volia acabar amb un clàssic de la música russa. Un clàssic per nosaltres.
Home. El Tetris.
El Tetris. Com la Magdalena Prus de tothom que hagi crescut amb la Game Boy,
sí.
I ara aproximadament 30 i pico, 40 i pocs anys, i que el Tetris a mi m'ha semblat una gran metàfora de la vida, perquè a la vida vas tenint problemes, els intentes encaixar, no acabes a gaire, no, el que fas és guanyar temps, no acabes d'encaixar, tot continua fins que la vida es posa més ràpida, fins que es posa més difícil, i al final
una gran metàfora,
s'acaba la partida, i això passa amb la vida, passa amb els conflictes bèl·lics, sí, mal tancats, sí, sí. Així que jo crec que ve també bastant el cas d'aquesta llista que feia avui.
Total, doncs interessant avui amb la temàtica de Rússia de darrere fons, el canalla del Miki Otero, veurem si la música ajuda a posar remei o solucionar com a mínim part del conflicte que estem vivint aquests dies. Gràcies, Miki, que vagi bé, bona nit.
Molt bé, Pep.
RAC 1. Art, disseny, experimentació, creativitat. La llum sempre troba el seu camí. Hi ha un lloc on viu intensament. Llum BSN, Festival d'Arts Lumíniques de Barcelona, on viu la llum. Del 4 al 6 de febrer al barri del Poblenou, Ajuntament de Barcelona.
Hi ha un lloc únic al món que diu molt de tu, la teva llar.
Amb Mondo Conveniència, botiga de mobles i cuines a preus increïbles, pots decorar-la, renovar-la i viure-la amb estil italià i amb una oferta de serveis pensats per tu.
T'esperem a Montigalà i a Sant Boi de Llobregat.
Visita www.mondocom.es.
Mondo Conveniència, llar amb estil a l'abast de tothom. Aprofita les rebaixes fins al 31 de gener.
30 anys més tard acaba la cacera de l'home més buscat. Segueix-li la pista a les altres niñas, el thriller més revolucionari de l'autor best-seller Santiago Díaz. Ja a les llibreries Les altres niñas, de Santiago Díaz. Editorial Reservoir Books.
Héroes de la Antàrtida, el gran tribut a Mecano. Reviu els seus innumerables èxits. En tu fiesta me colé, Hijo de la Luna, Una rosa es una rosa. 14 de gener i 4 de juny al Palau de la Música. Entrades a nkprodarte.com i al Palau.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Hi ha un lloc únic al món que diu molt de tu, la teva llar.
Amb Mondo Conveniència, botiga de mobles i cuines a preus increïbles, pots decorar-la, renovar-la i viure-la amb estil italià i amb una oferta de serveis pensats per tu.
T'esperem a Montigalà i a Sant Boi de Llobregat.
Visita www.mondocom.es.
Mondo Conveniència, llar amb estil a l'abast de tothom. Aprofita les rebaixes fins al 31 de gener.
A RAC 1, no ho sé, amb Pep Tormos. Els artistes.
Els artistes amb l'Eva Piqué. Eva, què tal? Bona nit.
Hola.
Com estàs?
Bona nit, Pep. Bé, anem bé. Fent.
Sí.
Anem esquivant virus amb alegria.
Sí, no? Esquivant bombes. Sí, sí.
Sí, de que qualsevol dia sortirà allò, dues ratlletes al test d'antígens, però de moment...
Sí, 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 sí.
Bueno,
de moment això, anem això, esquivant bombes.
Això que ens toca fer,
exacte.
Sí.
Exacte. A veure, què ens portes avui?
Mira, vinc a recomanar un llibre que et deixa un regust agradolç.
Uh-huh.
És una novel·la de l'autora argeliana Maïssa Bey, de fet això és un pseudònim, que es titula Cap més veu. Cap més veu. L'ha publicat l'editorial Les Hores, amb una traducció de l'Anna Casasses, i ens presenta la història d'una dona que mata el seu marit per alliberar-se de la violència física i psicològica, de fet, que pateix, i realment l'assassinat li resulta alliberador, fins al punt que ella pensa que tota la seva vida ha tingut sentit per poder arribar al moment en què clava tres ganivetades al marit.
Caram, Déu-n'hi-do.
Sí. Parlem d'Algèria, on els drets de les dones deixen molt a desitjar, i en el cas d'aquesta novel·la, d'entrada veiem l'escena del crim i després saltem uns quants anys després, quan l'assassina ja ha complert condemna, torna a ser a casa seva, d'on no surt gaire perquè es vol protegir de les mirades i dels judicis dels veïns. Una assassina sempre és vista com una assassina, ni que ja hagi complert condemna. Fins que entra en joc una escriptora que vol fer una novel·la centrada en una criminal i li comença a fer visites en què la fa parlar. I l'entrevistada es fa addicta a aquestes visites, té una alegria cada cop que l'escriptora aparca davant de casa seva i truca a la porta. És a dir, tenim una dona que ha assassinat el seu marit i que es veu empesa a remenar la pròpia història, a explicar-se. D'entrada, aquesta dona admet això que deia, que en el moment que va matar el marit i en el moment que va entrar a la presó, el que es va sentir és alliberada, perquè el seu home ja no hi era. Ella havia aconseguit canviar el curs del seu destí, una cosa que semblava com impossible. És a dir, a canvi de complir condemna, però res podia ser pitjor que el que tenia a casa.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de...
és una cançó de la Rosalén que es diu La Puerta Violeta, que ha esdevingut una mica un himne contra la violència de gènere i que podria ser una bona banda sonora per aquesta novel·la que porto avui. La Porta Violeta de la protagonista de la novel·la va ser agafar un ganivet i alliberar-se de l'única manera que va veure possible. Perquè la seva mare, que l'havia obligada a casar-se amb el germà d'una clienta seva, de la mare, ja l'havia advertit a la filla que després de casar-se no podia tornar de cap manera a la casa familiar, amb cap excusa, i que el que havia de fer era portar bé la casa i portar bé el marit. Portar bé el marit, que volia dir aguantar-lo, aguantar-li els cops, els mals humors i sobretot salvar les aparences. El marit maltractador ja ho feia, això, de salvar les aparences, li clavava cops procurant de no deixar cap rastre físic visible. Des de la primera nit va repartir bufetades a la seva dona, bufetades fortes però no prou per deixar-li marques a la cara. La premissa és que el que no es veu no existeix i que si no hi ha marques visibles no hi ha violència.
I va ser un assassinat premeditat, el d'ella?
Molt, del tot. L'autora del crim explica que no s'havia sentit mai tan lleugera ni de tan bon humor com durant les setmanes prèvies, les setmanes que van precedir l'assassinat de l'home. Ella tenia el ganivet guardat en un dels calaixos del moble de la cuina, el tenia a l'abast de la mà, i això la feia sentir segura. La narradora explica que sempre hi ha un moment a la vida que has de triar entre el que és insuportable i el que és insuportable, en aquest seu cas. I ella va triar matar. La presó, dintre de tot, havia de ser més suportable que allò que estava patint. Llavors, quan entra a la presó, les altres recluses li pregunten si va matar el marit perquè l'havia enganyada amb una altra dona o perquè la pagava. I a l'acte es crea una mena de solidaritat instintiva. Pensen que si ha matat el marit és perquè tenien bones raons per matar-lo i ja està, se la creuen d'entrada.
I els lectors també se la creuen?
Els lectors ens la creiem des del primer moment, però és que ho explica molt bé. Mira, si em deixes, te'n llegeixo un fragment.
Sí, clar.
A veure, pàgina 146, diu, quan ell tornava a casa després d'un dia de feina, a mi només em calia mirar-li la cara per saber que, a més o menys curt termini, em caurien la bufetada, el cop de puny o la puntada de peu. Els ulls contrets, dues escletxes tan estretes i tan brillants com unes fulles de ganivet, igual desmolades, les mandíbules serrades, la manera de deixar-se caure feixugament a la butaca, sense adreçar-me ni una paraula ni una mirada. Tot eren indicis de la violència que covava. Jo m'entretenia a la cuina, comprovant cada detall del sopar amb l'esperança vana de desactivar la ira. Li evitava la mirada, callava, m'encongia, però a ell no li calia cap excusa per exercir els seus drets. No ho vaig entendre fins molt després de la primera vegada, dels primers cops. El meu raonament era senzill, si em pagava és que jo era culpable. No podia ser sinó un càstig. M'aferrava a aquesta lògica pueril. M'era impossible concebre que la seva violència pogués ser gratuïta, no tenir mòbil. Per més que jo no pogués identificar les raons del càstig, per a ell existien. I era inconcebible fer-li cap pregunta. La seva ira es multiplicava. En aquells moments no suportava ni que el mirés. Jo no deia res, no cridava. De vegades un crit de sorpresa. Ell tampoc no cridava. No ens havia de sentir ningú, no ho havia de saber ningú. Una parella molt discreta, sense problemes. Les bufetades eren fortes, però no prou fortes per deixar-me marques a la cara. Només unes ulleres molt fondes, més fosques. Podria continuar, però una mica ja ens hem posat en situació.
Sí, com t'imagines ja directament aquesta situació amb aquest tros
de
text.
Sí, totalment, sí. I llavors en el judici el que fan és condemnar la dona per homicidi voluntari amb premeditació.
Sense atenuants?
Sense atenuants. Ella no vol dir res en defensa seva. El seu advocat al·lega una barreja de legítima defensa i de bogeria passatgera, però no, la consideren culpable i ella acata la sentència. No vol fer pena, no es vol presentar als jutges com una víctima, no vol suplicar ni implorar clemència, calla i acata. De fet, entra a la presó i a la presó aprèn moltes coses. La majoria de recluses amb prou feina saben llegir, ella passa a ser la que llegeix i la que escriu. Escriu cartes adreçades a la família, als amics i als amants de les altres preses. I es converteix així en la receptora de les confidències més íntimes de les seves companyes de presó.
Llegeix i escrius, però ella té relació amb els seus familiars quan és a la presó?
No, perquè ella no la va veure ningú. Explica això, diu, a partir del moment que em van empresonar, la meva mare va prohibir a tots els membres de la família que pronunciessin el meu nom davant seu. Em va expulsar de la seva vida. Segur que hauria volgut estripar la pàgina del llibre de família on consta el meu naixement. No parava de repetir a qui volgués sentir-la que no sobreviuria a l'escàndol. Com sempre, el que importa són les aparences, el que es veu, aquest possible escàndol, no?, de cara enfora. L'autora, doncs això, ens parla de fins a quin extrem pot arribar una dona després de dècades de patir una violència estructural, una violència invisible, però que hi és. I això, que és una lectura ben interessant, la d'aquesta novel·la.
Doncs ens la apuntem. Cap més veu, de Maïssa Bey, publicada per Les Hores. Ens apuntem. Gràcies, Eva.
Molt
que vagi bé, bona nit.
A vosaltres.
I mitja setmana que ve.
Igualment.
A RAC 1, no ho sé, amb Pep Tormos.
Tu ets únic perquè el teu ADN és únic. La teva genètica determina l'alimentació més adequada per tu. Fes-la única. A Taylor U t'ajudem a conèixer què necessita el teu cos i definim una nutrició i pautes personalitzades perquè et sentis en el teu millor moment. Visita tayloru.com i connecta els teus hàbits amb els teus gens.
Sents la divinitat feta música? Et cal un miracle o un raig de bellesa en temps incerts?
Al Palau de la Música Catalana, la missa en si menor de Bach amb els Baltasar Neumann i Thomas Hengelbrock.
Dissabte 29 de gener, refugia't en un monument fet música. Una cita imprescindible per celebrar la vida i l'absolut.
Entrades a palaumusica.cat.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició avui TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina d'avui TV.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
RAC més 1. Podcast.
Més testimonis.
Jo crec que aquell dia el foc havia de fer el que va fer.
Més protagonistes.
En aquell moment se suposava que estava plovent fort, però...
Més fenòmens.
Soy molt foc, que va ser quan va trencar...
que era la presa.
A Oxigen, aquesta nova temporada analitzem situacions meteorològiques que hem viscut per descobrir què va passar i si es podrien haver evitat.
És evident que avui els focs són molt més violents que fa 15 anys.
Aquest podcast és possible gràcies a Natus.
RAC 1.
Tots som
més
1.
Si vols anar al teatre, passa per entradesdavantguardia.com. Gaudeix de la programació del Teatre Nacional de Catalunya, del Teatre Lliure, de la Casa de la Risa i de molts més. Si ets del Club Vanguardia, aprofita els descomptes exclusius. Entrades de Vanguardia. L'espectacle comença aquí.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a RAC1.cat.
RAC1.cat.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. A RAC1, no ho sé, amb Pep Tormos. El Culturetes.
I quan sona aquesta sintonia vol dir que arriba el moment de fer el Culturetes. Avui volem posar el focus en un muntatge que tot just acaba d'aterrar a la cartellera barcelonina. Ahir se'n va fer l'estrena oficial, però també volem parlar d'una obra que ja és un clàssic de la comèdia europea. És una comèdia francesa que aquí a casa nostra vam descobrir fa més de 20 anys, de la mà de Paco Mir, i que aquest any torna, renovat al Teatre Borràs. Estem parlant del Sopar dels Idiotes.
De debò que no puc fer res per a vostè?
Res, estic bé, gràcies. Bona nit.
Senyor Sirvent, si hi ha un home en aquest món que pugui entendre el que li està passant, aquest home sóc jo.
Senyor Portí, m'agradaria quedar-me tranquil·lament tot sol.
Tranquil·lament tot sol, sí, és exactament el
mateix. Tots tenim la idea al cap de quan escoltem aquest títol, però què n'hem d'esperar d'aquesta nova versió? Ens en fa 5 cèntims la Maria Cus.
Si anomeneu el Sopar dels Idiotes a un grup d'amics, de ben segur que cadascú en tindrà un record personal. Bé perquè el va veure a Barcelona la primera vegada que hi va aterrar fa més de 2 dècades, bé perquè ha vist alguna de les versions cinematogràfiques que se n'han fet, que estan lluny del que trobarem al teatre, o bé perquè algú li ha explicat l'argument. I és que de tan absurd, bé podria ser veritat. O us sembla massa pervers que un home de negocis d'èxit, excèntric i una mica fatxenda organitzi cada setmana un sopar amb els seus amics on convida la persona més peculiar que ha trobat per fer-ne mofa? Aquest precisament és el tret de sortida de l'obra del francès Francis Weber, que ara arriba al Teatre Borràs amb una versió actualitzada i revisitada per Paco Mir. El dirigeix Pep Anton i els encarregats de portar-ho a escena són dos mestres de la comèdia, com són David Olivares i Artur Busquets, acompanyats, això sí, d'Anna Gras, Toni González, Jordi Vidal Gómez i Ariadna Bruguera. Un repartiment de luxe per recordar-nos que tots, en un moment o altre, som ben idiotes.
Doncs bé, per saber-ne més, ens acompanyen avui aquí a l'estudi de RAC1 el David Olivares i l'Artur Busquets. Bona nit.
Bona nit. Hola,
bona nit.
I deixeu-me que també saludi, i ens fa molta il·lusió, al telèfon, el compositor, podríem dir, d'aquesta partitura. Paco Mir, bona nit també.
Bueno, arranjador.
A veure, ahir va ser nit d'estrena, començo per aquí la taula, com va anar? Quines van ser les sensacions?
Doncs què t'hem de dir nosaltres, però realment va anar molt bé, va anar superbé ahir. Els astres es van conjugar i el públic estava espectacular, nosaltres també, i es va crear molta màgia, molt d'amor i molts riures, que és el que hem de fer.
Total, va ser brutal.
Va anar
molt bonic.
Paco, t'he sentit dir alguna vegada que la comèdia és molt més complicada de fer que no pas una tragèdia. Per què passa això?
Bueno, a mi i a qualsevol que faci comèdia, segur que els dos, el David i l'Artur també ho podran dir. Doncs perquè hi ha moltes ocasions per cagar-la en una comèdia, no? Vull dir, en una obra de dramàtica, generalitzant moltíssim, tens un únic resultat, no? Al final, no? Si ho fas bé o ho fas malament. Però en una comèdia tu tens molts acudits, molts gags, i clar, cada gag ha de triomfar. Són com si tinguessis 200 obres de teatre dintre d'una obra de teatre, i amb totes vols guanyar. I llavors moltes vegades el que sí que es diu és que un humorista no compta les vegades que el públic riu, sinó les vegades que el públic no ha rigut. O sigui que has fallat, sí, sí. Només compta errades. És una putada, vaja.
Clar.
Sí, és un
sinvivir. I a més, ara, amb el temps que estem vivint amb la pandèmia, amb les reaccions del públic encara estan més insonoritzades a causa de la mascareta. No sé això com si us condiciona fins i tot la feina.
Això mira, passa una miqueta.
Sí, una miqueta, però no hi he parat massa esment. No. Vull dir que se'ls se sent riure, eh?
Sí, eh?
Sí, que amb la mascareta se'ls sent riure. Tu sí menys. Mira, amb la mascareta hem guanyat una cosa, que tu sent menys.
Això és veritat.
Però no, riuen quan han de riure i més.
Hauríem de posar un medidor d'aquests decibels, no? Llavors a veure qui ho peta més, tot i amb les mascaretes.
Sí.
Escolteu, vosaltres dos sou els dos personatges centrals de la trama, el David, aquest home de negocis sense escrúpols, i l'Artur, el suposat idiota, i pràcticament no abandoneu l'escenari en tota la funció. Com us ho feu per aguantar aquest ritme?
Doncs una frase rere l'altra, pràcticament, i gag rere l'altra, i anar fent... Realment, a mi particularment, no sé l'Artur, però a mi em passa volant, l'espectacle sí, em passa volant, des que surto, i llavors ja estem al final, ja, molt bé, hòstia, sí que estàs més cansat, perquè li has fotut molta canya, perquè és un personatge, és una obra que requereix de molta energia i molt de punys, i no perdre cap tren, sobretot, en comèdia no el pots perdre mai, perquè si perds un, i penses, he perdut aquest, perds el següent... I res, està molt al lloro.
Sí,
i passa volant.
Està molt connectat i està molt, molt disponible i molt atent, perquè és una cosa d'atenció. És una obra que requereix molta energia, però molt control, i això fa que estiguis quasi tensionat, però en el bon sentit. Has d'estar a la white, i així és com es fa. Però com que ens ho passem de puta mare, o sigui, sí. Això ho fem com a gust, no és com un sobreesforç, diguéssim.
Paco, dèiem al principi que el muntatge va ser un gran èxit, rotund a la cartellera teatral de Barcelona, ja fa 20 anys. Per als nostàlgics, què queda d'aquell muntatge i què hi ha de nou ara?
Home, queda tot, no diria que queda tot, però diguem, són aquests clàssics que són tan clàssics que els hi pots fer moltes putades i encara són clàssics, no? Encara sobreviuen a el que tu et puguis imaginar. Jo crec que dintre del poc respecte que tens quan fas una adaptació, sí que tinc molt respecte per l'autor, diguem, no? Vull dir, i d'intentar mantenir els seus gags, el seu ritme, sobretot el seu ritme de gags. Què hem tret? Doncs li hem tret una mica de caspa, que en 25 anys que gairebé té aquesta funció, doncs havia tenir una mica de caspa, d'acudits, fins i tot ni acudits, frases una mica que avui en dia xirria una mica de massa masclistes. I l'hem passat una mica aquesta pinta i li hem tret ben bé un quart d'hora i la mitja part. I per això és tan ràpida aquesta funció, no? Amb una hora i 30 i molt pocs, doncs comença i acaba, que és la gran... Jo crec que és l'afegit, no? Perquè abans... hi havia un primer acte que tancava molt, però hem sabut combinar el primer i amb el segon acte de forma que el públic no té un interruptor a la funció, que comença i surt no, després d'una hora i 40 i ja ha passat una hora i 40.
Sí. Ara deies, li hem tret la caspa. Pot ser que les comèdies envelleixin pitjor que els drames? No sé si pels límits de l'humor, no? Que és un tema que cada dos per tres està al centre del debat públic, Paco.
Doncs, bueno, hi ha de tot. Jo crec que, no sé si hi ha algun estudi científic que ho digui, jo no el tinc a mà, però sí que hi ha alguns... Depèn dels anys de la comèdia. Per exemple, jo ara he fet una adaptació del Perro de l'Hortelano de Lope de Vega, i clar, amb 400 anys de diferència hi ha coses que te les pots permetre perquè automàticament el públic diu, bueno, esclar, això passava fa 400 anys i les coses ara ja són diferents. Però amb aquests 25 anys hi ha coses que sí que canten molt i és millor treure-les perquè el públic no... De fet, no veia res a la funció final, al resultat final, i et treus un problema de sobre.
Clar, no sé com ho veieu també aquí a la taula, perquè de fet els últims mesos hem vist molts exemples també de sèries, de pel·lícules que les han fet retirar de diverses plataformes també pel seu contingut racista o masclista. Tenim, no sé si creieu si tenim la pell massa fina o ja va bé que revisem els nostres referents.
Jo penso que pel que fa a la comèdia, sempre crec que és un gènere discriminat, perquè quan tractes un tema amb drama sembla que el tractis amb més respecte, en canvi quan el tractes en comèdia sembla que te'n mofis. Jo crec que això és molt subjectiu, però depèn de l'acudit com es faci. Pots inclús donar-li la volta i fer una crítica social superpotent amb alguna cosa. Amb el tema de retirar clàssics o semiclàssics de plataformes o de la via pública com a espectador... No ho sé, jo crec que sí que és vàlid i que gràcies a Déu revisar els discursos ens fa com avançar a nivell moral i ètic, però també crec que la gent té la pell molt fina en moltes coses. Però bueno, crec que és un debat interessant. Sempre social i moral, mai legal, perquè aquest és el problema. Espanya és el país, crec que ha posat més ordres judicials o s'ha judicialitzat més els artistes de tot el món o d'Europa, crec. Això és molt heavy.
David, ho veus, igual.
No, home, mira, l'altre dia, no sé si era un fake o no, però em vaig quedar de pasta de moniato, vaig llegir, no sé si era el Twitter, que volien retirar els nans de Blancaneus i els set nans, els volien treure de la pel·lícula, o esborrar-los. Ben bé, no vaig entendre molt bé la notícia i vaig pensar, ostres, de debò, jo crec que sí que tenim una mica la pell molt fina, però perquè resulta que ens en fotíem, se'n foten dels nans i de... Hòstia, jo no ho sé, però vaja, trobo que sí que a vegades hem de saber diferenciar entre el que és moralment acceptable i el que és un clàssic, que d'acord que perquè sigui clàssic no vol dir que sigui intocable, com aquí hem fet amb el Sopar dels Idiotes, però vaja, no ho sé, encara no en tinc una opinió molt, molt ben formada.
Paco, et sentia per aquí darrere, no sé si volies afegir alguna cosa en aquest debat.
No, és que me'n recordava d'una anècdota que anava per Londres i de cop i volta em trobo un nan pel carrer, i dic, mira, un nan, que després de 30 segons en trobo un altre, i dic, ostres, mira, un altre nan, i al cap d'un minut en trobo dos més, i ostres, dic, què passa aquí, i al cap d'un minut arribo a un teatre que posava Blancanieves i Los Siete Enanitos.
Boníssim, boníssim. Escolteu, tornant al sopar dels idiotes, Artur, David, us dirigeix el Pep Anton, com ha estat treballar amb ell?
Increïble.
Molt bé. Jo amb el Pep ja hi havia treballat 4 vegades i molt bé, és un paio que té, vull dir, que domina també molt bé la comèdia i la direcció i sap calibrar molt bé els moments que fan riure i sobretot anar amb el text, vull dir, acompanyar el text, no? Perquè a vegades, vull dir, això passa moltes vegades quan si et cau a les mans una comèdia que no és massa comèdia, se li diu comèdia, però que no és massa, i llavors com a director i els actors hem de començar a fer cosetes perquè faci més riure, llavors quan estrepitosament la cagues. En aquest cas, el text és un clàssic, està molt ben tramat i res, només hem de servir molt bé els gags i potser si d'un gag n'hi ha un remate final, doncs trobar-los, no?
Clar, això anava a dir, quin marge de llibertat també teniu per posar una mica de vosaltres mateixos en aquesta partitura, diguem?
Home, proposant moltes coses i el Pep ens ha deixat fer molt, però el text és tan clar i té tants gags que hem sigut molt fidels.
Sí.
I sí que hem retocat algunes cosetes, però ja és més de to, d'algunes coletilles, o el remat és aquest que comentava el David, que això ha sortit als assajos. Uh-huh. El Pep ho tenia molt clar tot, com diguéssim, el tipus de direcció que era acompanyar molt el text i anar a full a fer arquitectura de gag.
No, i que és una comèdia de Boulevard, una comèdia francesa que està molt ben escrita, en saben molt els francesos d'escriure comèdies. I llavors quan la comèdia està ben escrita, doncs has de servir-la i punt, no?
Dèiem que ahir vau estrenar oficialment aquest El Sopar dels Idiotes al Teatre Borràs. Fins quan hi estareu?
Si tot va bé i el bitxo ens ho permet, estarem ininterrompudament fins al 24 d'abril, passat Sant Jordi.
Uh-huh. I després ja...
Després gira. Sí, han sortit uns quants bolos, però vaja, esperem fer-ne molts, molts i molts i molts i molts.
Deia si el bitxo ens ho permet, home, les sensacions ara ja són més bones, no? Per tot el sector cultural, sí, sembla que...
Porto un sidral al cap, jo ja. No?
Sí, eh?
Sí, que si ets asimptomàtic, treballa, que si els 7 dies però et dona positiu, ves, surt de casa, quan no surtis de casa fins que no et doni negatiu... És que porta dues mascaretes ara fora, sí, ara és que no ho sé.
Clar, esteu molt controlats.
Jo faig bondat, també. Faig bondat i faig tot clar, el que clar, em demanen, clar. Però sí que hi ha un moment que és per, vull dir, se't para el cervell una
a nivell de testos també esteu molt controlats.
Sí, ens fem testos cada cop que...
Cada setmana fem el teatre i a part tant el David com jo fem tele, o sigui que tenim dos testos clar, a la setmana.
Sí. I en tenim un pack allà al teatre per si algú de sobte digués tinc una mica de mal de cap, doncs per sortir de dubtes
clar.
Ens el fem. Mm-hmm. No, anem molt en compte.
Molt bé. Abans d'acabar, no puc deixar de preguntar-vos per quins altres projectes esteu treballant ara mateix.
Jo ara torno a rodar com si fos ahir la sèrie de la diària de TV3. I ara mateix res més.
I jo al Polònia, com sempre, anar fent.
Tu, Paco, també hem feinat, no? Entenc.
Jo estic amb això del Perro de l'Hortelano, que la portaré a una presentació aprofitant que també estreno el Forever Young, aquell musical d'un asilo de rockeros, el 15 de març, em sembla que s'estrena, doncs aprofitant que tinc el Forever al programa, faré dos dies de presentació del Perro de l'Hortelano, que és una obra, també és un clàssic, que avui es pot fer el que vulguis, que ho resisteix tot.
Doncs ens ho apuntem i ho seguirem la pista. Paco Mir, David Olivares i Artur Busquets, moltes gràcies per ser avui aquí al Culturetes del 9C de RAC1 i molt molta gaire. Sort amb tot plegat.
Tu les tens totes.
Que vagi bé, bona nit. Adéu. Els del 9C ho deixarem aquí. Abans, però, fem un repàs de què ha de passar aquest cap de setmana. Xavi Sierra, bona nit.
Bona nit. Doncs estarem pendents de com van aquesta i les properes nits del primer cap de setmana sense restriccions d'aforaments ni limitacions a les reunions socials. Això sí, l'oci nocturn, recordem, segueix tancat i també pendents del paper que pugui fer demà Rigoberta Bandini a la final del Benidorm Fest, que ha d'escollir el representant d'Espanya a Eurovisió.
Anem amb Rigoberta?
Anem amb Rigoberta.
Doncs vinga. Els del 9C, com dèiem, ho deixem aquí. El programa d'avui ha estat possible amb Josep Maria Casas al control tècnic, Xavi Sierra a la sotsedició, Anabel Luna a la producció i tota la redacció d'informatius de RAC1. Us deixem ara amb el Tu Diràs, el Dani Aguilar i tota la tropa d'esports. Que vagi bé, bona nit i bon cap de setmana.